RAC+1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Recordeu aquell mos a mitja tarda omnipresent quan érem infants? És bastant possible que alguns encara el feu. Creieu que realment és necessari quan ens convertim en adults? A partir d'aquesta qüestió, al podcast Respostes que alimenten d'avui volem analitzar els pros i els contres del berenar, el seu paper quan tenim sobrepès o quan volem cuidar-nos, com ha de ser, per exemple, un berenar saludable, la influència que pot tenir en el sopar o en el descans nocturn. En definitiva, en el nostre 50è podcast farem una radiografia exhaustiva d'aquest menjar de mitja tarda que ajudarà a poder treure'n el millor partit i que potser, doncs, hi ha coses de nens que no hauríem d'oblidar. Magda Carles, com estàs?
Bé.
Avui, primer de tot, et vull felicitar. Ens volem felicitar perquè avui arribem al mig centenar de podcast, que això s'ha de celebrar,
N'hem fet tants?
Sí. Avui hem arribat, Dani, al 50è podcast de Respostes que alimenten, que escolta...
Doncs felicitats, Esther.
Ens hem de felicitar. I ho farem amb un bon berenar, no?
Per suposat.
Sí,
jo els berenars m'entusiasmen.
A mi també. Recordes els berenars que feies quan eres petita?
Sí. Jo recordo a l'escola que anava, quan feia la famosa EGB.
Doncs, jo també l'he fet,
sí,
l'EGB.
L'EGB. Doncs em donaven un panet amb un formatget, l'altre dia amb aquelles xocolatines vermelles, planes, un altre dia amb uns membrillos de tres colors, que no era gaire bo. Però jo quasi sempre era una hora que a mi m'entusiasmava, que eren cap a les 5 de la tarda jo a berenar.
El pa amb xocolata, jo també el recordo molt.
El pa amb xocolata és boníssim.
Sí, moltíssim, moltíssim. I a l'estiu recordo, doncs, la fruita de temporada, acabada d'agafar de l'hort del meu avi, dels horts dels meus avis, perquè els dos tenien hort.
Sí.
Això també ho recordo, perquè els nens, quan ets petit, doncs la fruita no t'entusiasma, però si és la fruita que acaba d'acollir el teu avi, la teva àvia, de l'hort, canvia molt la història.
Te'l d'aquella manera, o l'agafes, sí. A mi el berenar em dona molts bons records, molt bon rotllo em dona el berenar.
Ha canviat el berenar, Magda?
Ha canviat, però segueix sent un àpat que es fa especialment entre els més petits. Però és curiós, no? Si mirem qui fa el berenar, veurem tota la gent que està, diguéssim, a edat escolar, no? Els nens és que són molt petits, jo diria que pràcticament fins que arriben a l'adolescència. A l'adolescència ja parlarem si fan berenars, ja que sí, ja que no. I també la gent gran. No veus tot de persones grans que es reuneixen amb el seu cafè amb llet i el seu tros de pastís,
sí,
el seu brioix, el seu entrepà. És molt divertit,
i
això.
I els envejo molt, ja t'ho dic,
Clar, allà tranquil·les, elles, menjant el seu tros de tarta de poma. És meravellós, això.
És fantàstic, aquest moment de tertúlia, acompanyat d'allò amb un cafè amb llet.
Sí.
I el que
cafè amb llet amb sacarina, cuidado.
Amb sacarina. Però després potser hi ha coses dolces allà, a la taula.
Un bon tros de tarta de xocolata, com Déu mana.
Sí. I quina funció té exactament el berenar?
Clar, el berenar jo crec que, si mirem una mica pels nostres països veïns, qui fa i qui no fa berenar, a França, per exemple, ells fan un petit mos a les 5 de la tarda, però no ho fa tothom. No ho fa tothom. Els anglesos fan el te a les 5, i és una cosa, però pensa que, com que a tota Europa se sopa molt més d'hora que aquí, el berenar queda una mica desdibuixat. El nostre país té molt sentit, el berenar.
Té més sentit, encara.
Té absolutament molt sentit, perquè aquí podem dinar a les 2 de les 3, però és que hi ha gent que sopa a les 10. Són 7 hores o 6 hores. El berenar és essencial, perquè què passa si no berenes? Que arribes amb una gana al sopar? Què passa en aquest país a l'hora de sopar? Doncs que molt sovint mengem malament, massa tard i massa quantitat. Però per què? Perquè fa 8 hores que no hem menjat res. Per tant, el berenar ens interessa a tots, petits i grans.
Clar, i sopar tant després és contraproduent pel descans nocturn.
Evidentment, si tu fas un berenar dient, està clar, si tu fas un berenar que estigui bé, a l'hora de sopar vas molt més tranquil. Pots fer un sopar més tal com té que ser i no com el que fem.
I què vol dir, Magda, exactament això d'un berenar tal com ha de ser? Com el definiries? Què hauria d'incloure-hi?
A veure, depèn de com siguis tu. Si jo tinc 16 anys, doncs, clar, estàs encara en ple creixement i tu fas esport i, per tant, necessites un berenar, un bon entrepà, allò, a dintre hi posaràs formatge, pernil, algun dia posaràs alguna cosa dolça, algun dia posaràs algun embotit, per què no? Però és que allò ho cremaràs tot, és que ho necessites, perquè potser l'escola has dinat a la 1:30 i és que ja ni te'n recordes, no tens el peu al dinar. Per tant, aquest serà un entrepà i algun dia, potser, per què no, faràs un caprici dolç. I tampoc ens tenim que estirar els cabells perquè un adolescent un dia mengi una magdalena, mengi un brioix o mengi algú dolç. Perquè si és un adolescent que és actiu, Tot això...
És la benzina.
És la benzina és la que benzina. Té. Per tant, no passa res. No ha de ser la base, el dolç, evidentment que no. Però si algun dia fa coses que jo sabem que no són el més adequat, tampoc tenim que tirar-nos els cabells.
I escolta'm, si realment després ho cremen, és compatible fer l'entrepà i després el dolç,
evidentment,
no?
Evidentment. Ara bé, quan això ja no tenim 16 anys i en tenim molts més i doncs, fem una vida més sedentària, per què ha de servir el berenar? Doncs mira, per moltes coses. Jo aquí et diré la primera, per fer un stop, que també està bé, perquè hi ha persones que treballen fins a les 8 de la tarda.
Una pausa.
És que el primer, jo crec que la primera funció de berenar és parar. El segon, el berenar pot servir per socialitzar i per menjar alguna cosa enmig d'altres companys o enmig de persones que tu vulguis estar. Però també pot servir per afegir a la dieta allò que no has tingut temps de menjar durant el dia. Potser en tot el dia no has menjat res de fruita, potser has dinat poc, etc. I també per menjar coses que ens vinguin de gust i que ens vagin bé.
Per suplir carències, per exemple.
Per exemple, jo què sé, no? Una persona que estigui, doncs, imaginem-nos en plena menopausa i necessiti dos més calci del compte, doncs serà el moment de menjar el seu entrepà de formatge o de menjar un parell de iogurts, per exemple, o uns fruits secs que també tenen calci. No? Una persona, posem-hi, que, ostres, que sempre té problemes cardiovasculars, que té sempre el colesterol doncs, elevat, doncs potser aquesta persona el que tindrà que fer és un petitet entrepà de pa integral a una mica tonyina dintre. Saps què vull dir? O sigui, cada qual, el berenar, pot ser un caprici, pot ser un gust, però també es pot ajudar, diguéssim, a complementar la nostra dieta, segons les nostres necessitats. I per què no, un dia com avui, que és de celebració, Esther, doncs avui em vindria de gust un tros de tarda. Per què
clar
no?
Que sí, un pastís,
no?
Un pastís i unes espelmes.
Ho hem dit sempre en aquests podcast. El menjar és important perquè ens nutreix, perquè ens fa socialitzar i també perquè ens dona molt plaer. Per tant, no ens tenim que castigar. El que tenim que, aquest tros de pastís que ens menjarem tu i jo, Esther, el que tenim que procurar és que primer, que no faci mig quilo, i el segon és que sigui de qualitat. Clar, no?
Compartirem amb el nostre realitzador tècnic,
evidentment que sí,
amb el
evidentment
Dani,
que sí.
Aquest pastís.
Clar que
i,
sí.
Escolta'm, ens ha quedat clar que això va una mica també en funció de l'etapa de vida en la que
clar.
Estem vivint.
Evidentment.
I també de la nostra condició física i de salut, no? Perquè sí que és veritat que si tenim un nen o un adolescent que té sobrepès, doncs tot això s'haurà de mesurar molt,
és una
no?
mica diferent. Imaginem que ara volem fer el berenar, tenim un nen amb edat escolar i és un nen que és rodonet i això ens preocupa una mica i és un nano que se'n va a les galetes i els dònuts i la que no te'n dones compte. Clar, nosaltres hem de procurar doncs, que això sigui adequat per ell, no? Com ho farem? Doncs primer posant-li una cosa que li costi una mica de mastegar. És a dir, els nens que són molt, que els agrada molt menjar, que són molt, molt directes al plat, al dolç, doncs posem-li una cosa una mica consistent. Com ho farem? Doncs, per exemple, amb un pa torrat, que tinguin que mastegar, una cosa una mica dura, o amb un pa de cereals, o un pa d'aquells integrants una mica densos. El fet de mastegar és una cosa que, saps, el nen? És important, importantíssim. Donem-li també a dintre una cosa que sigui proteica, nutritiva, però que n'aporti molta grassa. Això és important. Per exemple, una cosa que omple molt, i que a més és boníssim, és aquests entrepans que són d'ou dur, tomàquet i enciam, i que porten una miqueta com de maionesa.
Vegetals.
A l'ou dur és de les coses que són molt nutritives, a l'ou, però que té l'avantatge que té molts nutrients, però en canvi, com que és com molt sec, costa de passar. Per tant, si el pobre nen tu li dones l'entrepada enciam, per exemple, a mica de tomaquet i a l'ou dur, el nano, amb una mica de maionesa, eh?
Sí,
amb una miqueta,
sí.
El nano serà bo perquè passa bé, però és una cosa que és densa, saps? És una cosa que serà saciant. El que no li pots donar a aquest nen, per exemple, és un pa d'aquests tan tous que fa pim-pam i se'l menja. Aquests pa de mollos que són tot molla, no ens interessa gens.
Sí,
aquest nen ha de ser un pa consistent, un pa que ell tingui com estagar. Clar, amb aquest nen també li pots donar fruits secs, per exemple. Una mica, una certa quantitat, cruixents, perquè, hòstia, que mastegar, clar, i té que salivar, i té que... És una cosa que no es pot passar, saps? Aquest nen com a caprici, i ara et diré una cosa que et semblarà molt estranya.
A veure.
Per exemple, li pots donar un grapadet de pipes. Que és curiós, perquè són llavors de girassol, amb la closca i no salades, només torrades, perquè es mengen d'una en una i tenen la feina que has d'anar i són dures, i has de mastegar. És a dir, hi ha coses pels nanos que tenen una mica de problemes de pes que poden ser molt bones, poden ser capritxos i que els hi vagin bé.
Mira, acabes de donar diferents opcions, no?
Sí.
Una no,
sí.
Unes quantes.
Sí, sí,
eh?
Sí, 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 sí. I clar, i si aquest nano un dia volem que faci el seu dolç, perquè també és un nen, doncs ja tornarem aquella famosa, aquell brioix que fem a casa de iogurt i li donarem un tros controlat, un tros que sigui però un dia a la setmana, per què no? Perquè si aquest nano, per exemple, li agrada molt el dolç i jo els hi prohibeixo sempre, el dia que tingui una certa autonomia, s'anirà a la nevera o s'anirà a l'armari, que farà 5 magdalenes de cop.
Aprofitarà, sí, sí, sí.
No els hi tenim que privar, els nens, però encara que tinguin sobrepès, se'ls hi ha de dosificar el que és més potent, però no se'ls hi ha de fer prohibicions absolutes, perquè si no, pobres nanos, ho passen molt malament.
Sí, sí. Hem parlat dels nens, hem parlat dels adolescents, ens queden els adults i la gent gran, no?
Exacte.
Permetem que me'n vagi cap a la gent gran, sobretot tenint en compte que fa uns quants podcasts varen parlar de quina era la dieta que seguia la reina Elisabet II, que es va deixar als 96 anys. Parlàvem que ella sempre berenava, que feia el seu té típic, no?, al seu país. Tu què en penses, no?, d'aquestes begudes com el té, com el cafè, excitants, són recomanables per l'hora de berenar?
Mira, si tornem en aquest grup de senyores venerables que veiem a vegades que la reina podria ser-hi,
bueno, seria, la imatge que
comentàvem
abans,
seria de les grans, de fet, doncs que menjant de la seva tarta, i moltes estan ho acompanyen amb un cafè amb llet, si t'hi fixes. O sigui que, però clar, estic
és
segura...
És bo o és dolent, això?
Estarà en funció de com li sentim bé, això. Si aquesta persona, aquest cafè amb llet, li dona un espit per acabar de passar el dia, l'agrada perquè l'anima, no oblidem que el cafè és un activador, i que també, amb segons quin tipus de personalitat i de patologies i de com estiguis tu, també et va bé una mica de gasolina, no? Ara bé, si aquest cafè no t'ha de deixar dormir, doncs no, entens? És que no podem dir si és bo o dolent. Descafeïnat o una infusió o un altre tipus d'història, però vull dir, hi ha gent que el cafè realment li dona un puntet que li agrada i en canvi dorm igualment, doncs per què privar-li?
La llet a aquesta hora de la tarda...
Bueno, si se col·loca bé, no hi ha cap problema. De totes maneres, tenim llets vegetals molt diferents, no? És que, mira, el tema de la nutrició, la dificultat de la nutrició, és que no es poden donar dogmes perquè les persones són molt diferents. I entre aquest famós grup de iaies venerables, hi haurà persones que la llet li sentarà com una patada, hi haurà que es la prendrà i es quedarà exactament igual, i hi haurà que preferirà la llet de soja. Escolta'm, jo tenia una àvia que va viure fins als 95 anys, que ella es prenia cada dematí, fins que es va morir, perquè es va morir d'una pneumònia que va entrar a l'hospital pel seu propi peu, i estava perfecta. Es prenia cada dia una tassa de llet, que jo no puc.
I es menjava, al matí.
I es menjava pa amb xocolata. Pa amb xocolata. El desnatat no sabia que existís. O sigui, no ho tenia dintre la seva llista de la compra. I la llet se li va col·locar sempre bé. I clar, diríem, ui, llet tal, pues amb ella se li col·locava bé. En canvi, jo, per exemple, personalment, la llet, des que sóc petita, doncs no m'agrada. Jo et dic una cosa, dic l'altra. Vull dir, si no és en cafè, a mi la llet no em passa, la llet sol la trobo, uf.
Sí, a mi em passa igual.
Per tant, doncs cada persona ha de trobar la seva manera. Però què és l'important? Que aquest berenar ens serveix per complementar la nostra dieta, però sobretot per una cosa molt important, per arribar al sopar amb menys gana. Pensa que una de les causes, que estic segura, que al nostre país hi hagi un 65% de sobrepès, és que sopem tard, malament i massa. Jo crec que si busquem un dels punts claus, dels perquès del sobrepès al nostre país, és el sopar.
És un dels errors més comuns.
Per tant, si el berenar ha de servir, no només per complementar la dieta, sinó perquè sopem millor, jo crec que és una peça clau. El berenar tindríem que recuperar-lo tots.
Uh-huh. Has parlat d'aquest berenar dolç, que ens has dit que es poden fer excepcions, no a diari, però sí, sí, en moments puntuals, sobretot per no prohibir als nens el dolç. Els cereals, que també n'hem parlat aquí, al podcast, però n'hem parlat de l'opció cereal per esmorzar. Què et semblen a l'hora de berenar?
Seria una opció si no n'hem pres per esmorzar. És a dir, que jo en aquell moment al nen li fa gràcia els cereals, o a mi mateixa, perquè a més ja sabem que hi ha molts tipus de cereals, hi ha molts tipus amb moltes energies i moltes composicions. Hi ha cereals amb molt sucre, hi ha cereals amb poc sucre, n'hi ha que tenen fruits secs, n'hi ha que no en tenen. Per tant, un cereal de qualitat, que per mi sempre passa perquè tingui poc sucre, pot estar perfectament apte per l'hora de berenar. Clar, el que jo no faré, en funció del meu pes i de la meva edat, posaré més quantitat o menys. Aquí surt sempre el tema de la dosi, Esther. Torna a sortir.
Sí.
Aquelles iaies que estaven menjant tarta, la que està quadrada no pot menjar la mateixa dosi que la que està prima, òbviament, no? Doncs igual amb els cereals. Nosaltres hem de ser conscients de com som, quin pes tenim, què farem d'aquí que berenem fins a l'hora de sopar. Ens anem al gimnàs o ens quedarem ja a casa allò sense fer res al davant de l'ordinador?
Al sofà.
Clar, si jo em quedaré davant del sofà, doncs el bol de cereals serà petit. Però si jo me'n vaig al gimnàs i faig un zumba i faig no sé què, doncs el bol de cereals... És que, mira, és molt important...
És sentit comú, Magda.
Clar. Sí, però també pensar que la dieta s'ha d'adequar al que anem fent. No tenir un esquema rígid que cada dia el tenim que complir. Sí que hi ha unes bases que més o menys tenim que saber, però cada dia de la nostra vida potser no és el mateix. En quant a despesa, quin ritme de vida portem? Cada una ha de saber quins dies fas més exercici. Doncs aquell dia que faig exercici necessitaré més energia. El dia... Això que sembla tan obvi no es fa. Hi ha gent que menja sempre el mateix faci el que faci. No? Doncs adequem la nostra ingesta al que estem fent. òbviament, no només el pes i l'edat, sinó el que fem aquell dia. És que viurem molt millor, saps?
Magda, ens queda comentar el berenar de la nostra generació, del Dani, teva, meva, els adults. Jo veig moltíssim, no?, persones de la nostra generació que berenen barretes, que opten per les trotetes aquestes d'arròs, de blat de moro... Com ho veus tu, tot plegat?
A veure, tot pot ser apte, depèn de com siguis tu. Jo t'haig de dir, ser sincer, les barretes de blat de moro, aquestes que són com... que, de fet, posen tan poques calories perquè pesen molt poc. Si tu agafes una tortita d'aquelles, doncs és com si prens aire. A mi, com que sembla una mica por expand, no m'agraden gaire. Si vols que et digui la veritat, eh? Les barretes, a part que és un aliment molt manufacturat, saps? Una tortita d'aquestes. Les barretes, que també són manufacturades, poden ser ocasionalment, si vaig al gimnàs, no tens de comprar res, si m'interessa molta energia en un determinat moment, pot ser una opció. Sempre triant una barreta que sigui de qualitat, etcètera, etcètera. Però per la nostra generació, si us que digui la veritat, el que més ens convé és tirar de l'entrepà. Per què?
Sí?
Perquè, com, i tant,
sí?
I tant.
Ah, molt bé.
L'entrepà, què vull dir amb això? L'entrepà fet a la mida del que necessitem, amb un pa de qualitat i amb els ingredients a dintre que ens vagin bé. Que pot ser des d'un pernil, un formatge amb poc greix, una mica de truita, un tronc nou dur, una mica d'hummus,
tomàquet,
oli... De veritat, que el que més ens interessa són aliments poc manufacturats, hem parlat moltes vegades processats, mengem aliments que veiem el que és. A la nostra edat ja tenim que procurar que els ingredients del que mengem estiguin clars. Jo quan veig una barreta d'aquestes tan sofisticades, hi ha tants ingredients que se'm posen els pèls de punta. Jo prefereixo una cosa que sàpiga què poso.
Molt bé.
O sigui, identificar ingredients, no que siguin ovnis.
I possiblement el que farem és si fem l'entrepà per berenar, ja no el farem per sopar, que segurament és més contraproduent fer-lo a la nit, no?
Clar, a veure, si jo faig, quan dic entrepà, no estic dient una barreta quilomètrica, eh? Estic dient una cosa molt, molt petiteta. Però, a part, si jo he menjat ja pa, o pot ser uns cereals, o una cosa que tinc carbohidrats a l'hora de berenar, òbviament, si som adults, a l'hora de sopar, doncs amb una verdura, una sopa de verdures, una amanida i carn, peix, ou a la planxa, en tindrem més que suficient. No caldrà que mengem cap més tipus d'aliment d'aquest. És a dir, quin avantatge té posar carbohidrat a l'hora de berenar? Que ens assacia molt. I a l'hora de sopar, amb una verdura i una cosa a planxa passarem. En canvi, si no hem berenat, farem la verdura, més l'arròs o les patates o no sé què, i encara pitjor, a vegades aguantem el tipus i diem, no, jo faré la verdura i el peix perquè em convé. Ens anem a veure la tele i comencem a treure tot tipus de complements. I els complements no són mai pastanagues, eh? O sigui, sempre són galatetes. Val més fer-ho bé, fem-ho bé. Fem un berenar i arribem al sopar més tranquils, no?
Sí, sí, un gran consell, aquest.
Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Hem de fer el nostre repàs amb els nostres 5 ítems sobre el berenar avui, però abans, Magda, un berenar saludable que tu vulguis compartir amb tots els oients del podcast Respostes que alimenten?
Em deixes fer un berenar de caprici?
Va,
és que tan saludable.
Sí.
Dos llesques de pa integral, d'aquests pa de motllos bons, bo. Posem mató. Posem mató blanc a cada llesca, posem una mica de mel i posem unes nous picades. I tanca l'entrepà. És un entrepà dolç.
Fantàstic.
Quina passada que bo que està això.
Sí. Després, al sopar, hem de vigilar el sopar, eh?
El sopar verduretes.
Ja ho sé, però ja hem fet el berenar.
Com el nostre pastís que ens menjarem ara, no?
Sí, home, ara mateix.
Ja menjaré verdura aquest vespre.
Ja el tenim preparat, sí. I les espelmes, les nostres 50 espelmes.
Clar que sí.
Magda,
que sí.
I els 5 consells ràpids sobre el que hauríem de tenir en compte per fer un berenar saludable a diari?
Doncs que mirem l'edat que tenim, el pes i la nostra salut, que sigui variat, que sigui 2-3 hores abans de sopar i que tingui aliments nutritius. I que el tema del dolç, del pastís, del que ja sabem, sigui ocasional. Però que el pa, els cereals, els fruits secs, la fruita, els iogurts, per berenar, són molt millors que els temes dolços, òbviament.
Magda, un plaer complir aquests 50 podcasts amb tu i amb el Dani.
Ens ho passem molt bé.
I, escolta'm, ens retrobem d'aquí 15 dies i per 50 més, no?
Ojalà.
Sí.
Perquè és que el món de la nutrició, Esther, no s'acaba mai.
No s'acaba mai.
No s'acaba mai.
Ens hem de cuidar. Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu-siau.
RAC+1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. Som, 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 és molt bo.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.